més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana, avui dilluns, dia 24 d'octubre. Li demanàvem a aquest Sabadell ser més sòlid al darrere i dissabte ho va ser. Per mi, al marge del resultat, que és evident, amb dues victòries seguides i remuntant en ambdós casos, el gran pas endavant que ha fet el centre d'esports ha estat la fortalesa al darrere contra Intercity. Algú dirà, i amb raó, que va concedir un gol 100% evitable una altra vegada al principi, és cert. Però després també va saber patir a la segona meitat amb el permís de l'ocasió d'Echaniz, la més clara, sense massa arribades de perill més o com a mínim a l'alçada del que s'espera de la pólvora de l'equip alacantí i la seva plantilla per acabar sumant així 3 punts que li donen més oxigen encara a l'equip de Gabri. El Johan Cruyff es va sortir del descens i tancada la novena jornada a les portes del primer quart de la competició, aquest Sabadell ha aconseguit distanciar-se ja en un partit de la part baixa, 3 punts, i viure en una zona més còmoda, novè classificat, fins i tot a només un puntet del play-off. És el de menys, la classificació, sobretot aquestes alçades de l'any, però sembla que Gabri ha donat amb la tecla, defensant amb el bloc una mica més baix, consolidant un gruix de jugadors que varia poc entre partit i partit i amb una mentalitat que fa que fins i tot començant perdent en les dues últimes jornades són capaços de capgirar el partit i encadenar per primer cop aquests 2 triomfs seguits.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, comencem aquest nou Hotel Suís.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Tenim en marxa el sorteig de la Copa del Rei, entrant 110 dels 115 participants, tots menys els 4 de Supercopa, Madrid, Barça, Betis i València, i també el campió de la primera edició, de la primera REF, és a dir, per part del futbol català, representats l'Espanyol, el Girona, el Nàstic, el Manresa, l'Olot i el Lleida. El Barcelona va golejar 4-0 ahir l'Atlètic Club i segueix a 3 punts del Madrid a primera divisió masculina. Sergi Roberto va patir una luxació a l'espatlla, mentre Gavi només té una contusió, no pateix cap lesió de gravetat. Avui a les 9 es tanca la jornada amb el Celta Getafe. La selecció espanyola de futbol femení ja coneix els horaris de la fase de grups del Mundial que es disputarà entre Nova Zelanda i Austràlia. Les de Jorge Vilda jugaran el 21 de juliol a l'estiu contra Costa Rica, el 26 contra Zàmbia i el 31 davant del Japó. I en handbol, amb lectura també clarament sabadellenca, el Barça s'ha quedat sense Superglove, és a dir, al Mundial de Clubs. El Magdeburg alemany revalida el títol després de superar la pròrroga l'equip d'Antonio Carlos Ortega per 41 a 39. De 2, el sabadellenc Aleix Gómez va fer 10 dels 39 gols blaugranes ahir a l'Aràbia. Som-hi, va, més temes.
Què es comenta a la recepció?
Avui estarem molt centrats entre el futbol i el waterpolo. Començarem amb Gabri i les seves declaracions després del Sabadell 2 Intercity 1. També una mica com queda el panorama avui, que és dia de descans, per cert, per la plantilla arlequinada. Tindrem futbol formatiu, sobretot amb el derbi de la Lliga Nacional Juvenil guanyat pel Mercantil ahir a Arraona Marinals, al camp Joan Murtró. I a la segona part del programa, l'Astralpool fregant la Supercopa masculina va quedar-se a un golet només de tombar l'Atlètic Barceloneta.
L'actualitat de la primera REF.
Comencem pel rànquing de gols anotats per jugadors que surten de suplents en aquesta categoria, fet per Pedro González. El que més, el Real Murcia, 6 gols des de la banqueta, i darrere del nostre grup només, amb 3, ja ve el Sabadell, empatat amb el Nàstic i la Morevieta. Després comentem també amb el Sergi una altra dada que publica el Pedro. Per cert, la nova Creu Alta, 8a millor entrada dels 20 partits d'aquesta setmana, 3.017 espectadors. El que més, Castàlia, pel Castellón 1, a Morevieta 0, 9.227 assistents. I ja que parlem d'estadis, el Fortí de Linarejos ha quedat trencat. És de l'altre grup aquest any, però igualment s'allarga des de la passada temporada, des de l'octubre d'octubre de l'any passat, 17 partits consecutius sense que el Linares perdés a casa. Ho ha fet aquesta setmana 1-2 contra el filial del Celta de Vigo.
La notícia curiosa.
El Sabadell ha debutat a la Will League Inclusiva. Els dos equips del CES Inclusiu van estrenar-se a la Lliga aquesta setmana, l'A contra l'Adiam i el B contra la Terlenca. Com diu el tuit del Centre d'Esports, sou el nostre orgull.
De quin partit no estarem pendents?
De l'OFI Creta contra el Làmia, partit que arrenca a les 7 del vespre a la Lliga de Grècia.
I a les xarxes socials.
Diferents cosetes. D'entrada a Instagram, fa tot just 5 minuts, Pol Roger, golejador en contra del Sabadell, exarlequinat que va marcar per Intercity, deia això: partit molt especial, trist per la derrota, però convençut que ens aixecarem i corregirem les nostres errades. També feliç per tornar a Sabadell i trobar-me a tanta gent a la qual estimo i que em van fer sentir el seu carinyo. Insisteixo, Pol Roger fa res, fa uns minutets al seu perfil d'Instagram. També el Natació Sabadell, subcampió de la Copa Catalana de Natació. Bon inici i a seguir, diu el compte oficial del club a Twitter, afegint-hi el selfie de Marina García, de la bracista barcelonina, amb la resta de companys de l'equip. I parlant de companys d'equip, amb una mica de mala baba, Laura Ester, la portera de waterpolo, que escriu a Instagram: quan t'adones que demà és dilluns, amb una emoticona trista i la resposta de la seva companya, Bea Ortiz, ahora dilo sin llorar.
Avui celebra el seu aniversari.
Ja que parlem del club, seccions de fora de l'aigua, l'entrenador del Natació Sabadell de bàsquet d'escolí, Jonathan Ramírez.
L'enquesta.
I acabem amb aquesta pregunta: qui va ser el millor d'aquest partit d'abans d'ahir, 2-1 del Sabadell contra Intercity? Ja us avanço que la cosa està igualadíssima entre Pau Víctor i el Xino, David Estals, i que si voleu dir-hi la vostra, teniu temps fins aquí a 50 minuts amb una piulada a Twitter que tingui l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, som-hi, amb aquest déjà vu, amb aquesta segona victòria consecutiva, amb aquesta segona victòria remuntant un gol del rival en el tram inicial de partit, i amb aquest Sabadell que torna a agafar ara una mica més d'aire després de tombar el Johan Cruyff al Barça Atlètic per 1-4. No va ser tan contundent, però això sí, victòria molt meritòria també de l'equip de Gabri García abans d'ahir contra l'Intercity d'Alacant. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Un partit en el qual va tocar també remar a contracorrent en el tram inicial, però que, igual que el Johan, també es va capgirar abans del descans.
Sí, i amb aquests 6 de 6 possibles que hi havia en aquesta pujadeta que feia el calendari, perquè si ens ho arriben a dir després de perdre contra l'Ildense que el Sabadell seria capaç de fer-ho, segurament no ens ho haguéssim cregut després de veure l'equip de Gabri. La veritat és que es fa una mica més suportable tota la situació, l'escenari, i veure també com l'equip ha estat capaç de refer-se, com dius, en aquests dos partits, després de patir cops inicials gairebé de manera calcada, salvant les distàncies de la finalització, per dir-ho així, dels rivals. La veritat és que l'equip va tornar a sobreposar-se. A veure's, doncs, per darrere en el marcador, haver d'intentar, com dius tu, remar contracorrent, i sobretot després de concedir gairebé en les primeres ocasions que li generaven tant el Barça Atlètic ara fa una setmana, com si ens entrem a curt termini, en aquest cas més pròxim al de dissabte passat, doncs això, primera arribada d'Intercity a la porteria de Sergi Puig i gol de Pol Roger, el gol de l'ex, que no va fallar aquesta vegada tampoc a l'estadi de la Nova Creu Alta. Vides molt semblants la d'aquestes dues últimes jornades, però com diem, amb el final feliç de veure el Sabadell sumant de 3-3.
De seguida pregunto per la fortalesa defensiva, pel saber patir de la segona part, una miqueta per com queda el panorama, que així d'entrada, Sergi, el Sabadell és més a prop ara mateix del play-off que no pas de la zona de descens.
Sí, a un punt del play-off, un play-off que marca el proper rival, de fet, que visitarà l'estadi de la Nova Creu Alta d'aquí a un parell de setmanetes, que no és un altre que la Real Sociedad B, és ara mateix l'equip que és cinquè classificat, i hi ha 3 punts de marge de l'altre filial basc, en aquest cas el de l'Atlètic Club, que és el primer que perdria la categoria, el primer equip que ara mateix jugaria a segona federació, segona B, la temporada que ve. Per tant, guanya marge aquí de maniobra el Sabadell. en una zona un pèl més còmoda, o més còmoda, sens dubte, no ho ve classificat, per tant, bé, algú ho diria jo d'arbi l'hora, que s'acabi ja la Lliga i ho donem per boníssim amb aquesta situació.
Esmentàvem abans a Pedro González, a l'estadístic lleonès, que la veritat és una delícia seguir-ho a través de Twitter. Feia una piulada que és ben curiosa i que potser en el moment no vam caure-hi, però al final el Sabadell acumula dues remuntades, no diré seguides, però sí amb poc marge entre l'una i l'altra, a Primera Federació, a casa, amb una tessitura similar, parlo de la d'aquesta setmana, i la del tram final de la Lliga passada contra el Cornellà. És veritat que contra Intercity la distància o el temps que va passar entre el primer i el segon gol va ser una mica més gran que no pas aquella bogeria contra el Cornellà de la jornada 36 de l'any passat. Però al final, en qüestió de 5-6 partits de Lliga a la nova Creu Alta, hem viscut dues situacions semblants en aquest capítol.
Sí, la del Cornellà és evident que va ser, bé, espectacularment ràpida, no va arribar als 2 minuts, 111 segons, de fet, entre el primer gol del Sabadell que empatava el partit i el segon de Néstor Querol, crec tirar de memòria.
Caixa, és el primer, em sembla?
Correcte, que va remuntar i que va acabar donant els 3 punts a l'equip llavors entrenat per Pedro Munitis en aquell tram final de temporada brillant, tret dels dos últims partits que va signar l'equip entrenat pel Càntabre, i ahir, o dissabte millor dit, doncs aquesta reacció de 2 gols també per capgirar el marcador, aquesta vegada, i aquí li donarem a tota la veracitat i credibilitat al Pedro González, en 226 segons, el temps que passa entre el primer gol d'Adam Gurdiel i el gol de la remuntada total, per dir-ho així, el que va capgirar el marcador de Pau Víctor, doncs aquests 225 segons que va trigar l'equip de Gabri per refer-se del gol inicial, com dèiem, de Pol Roger.
Per mi, la primera meitat d'aquesta setmana supera la de la setmana anterior contra el Barça Atlètic, no només per haver de recórrer a l'últim minut de la primera meitat per posar-te per davant a la marcador, sinó perquè al final crec que no concedeixes tant, tot i que el gol és molt evitable, de Pol Roger. Ja que hi som, ni que sigui per la polèmica, no hi ha fora de joc, Sergi, en
no.
aquesta acció. Ho sembla en primera instància, però
sí,
no l'és.
La primera sensació és que l'és, però bé, ens hem fet un far aquest cap de setmana de veure imatges de gent que havia capturat el moment exacte de la passada, i diria, tiro ara mateix gairebé de molta, molta visió, que és Pelayo, el jugador que es queda clavat a l'eix de la defensa, molt lluny d'on està la pilota, que això és el que despista.
És Ensue, qui en teoria podia estar fora de joc.
Això és el que potser despista una mica, és que Ensue està molt sol en la posició del camp on està produint-se la jugada, però clar, has de tirar la línia del camp gairebé de la gespa.
És que el tir de càmera és el que enganya,
sí,
perquè evidentment no està a l'alçada d'on estan els jugadors, sinó que està molt centrat. Llavors, com el veus amb angle, sembla que estigui molt avançat, però si t'hi fixes, com dius, el tall de la gespa queda molt clar, que gairebé sobre el tall està Ensue i que Pelayo queda molt
més
enrere.
A no ser que el Javi, el jardiner habitual de l'estadi, ens digui que va fer alguna cosa estranya aquesta vegada amb la màquina, si donem per fet que les línies són ben tirades, el fora de joc sembla prou, o sigui, el no fora de joc sembla prou clar, com a mínim, insisteixo, tirant, com dius, la línia de la gespa. Però bé, anem a començar a sentir protagonistes. En aquest cas, Gabri, una miqueta el resum del que va venir a dir el de Sallent, llarga, la roda de premsa del postpartit, però bé, en aquest cas, anem a sentir el que deia Gabri, sobretot valorant en positiu la reacció una vegada més de l'equip. Això sí, feia un desig el tècnic Arlequinat, a veure si alguna vegada és el seu equip el que es posa davant el marcador i no hem de patir tant, com a mínim, per anar contra el rellotge.
Segon partit que pues, anem per darrere, i els he dit que m'agradaria algun partit estar una mica més tranquil, almenys poder començar per davant, però bueno, la veritat que la reacció de l'equip ha sigut molt bona. La joventut a vegades té això, capaços de tot, no? D'anar a un camp i que aquest 1-0 et sigui una llosa de sobre, o que després del partit del Johan pues que s'ho creguin i que marquin un gol i no passi res.
De fet, Sergi, és la primera resposta d'aquesta llarga roda de premsa que comentaves, o sigui que el desig és gairebé de sortida. Li comentàvem enhorabona, bona victòria, això sí, remuntant una altra vegada, i d'aquí aquesta reflexió que deia, home, si tenim un inici tranquil ja ens aniria bé, no?, de tant en quant.
Sí, i això que l'equip aquesta vegada deia Gabri que havia entrat bé, que havia entrat endollat, tot i així, insistim, es va tornar a concedir un gol a la primera jugada, de fet, gairebé l'única que va tenir Intercity en tota la primera meitat, no així a la segona, que es va apropar una mica més a la porteria de Sergi Puig, però sí que els primers 45 minuts que dèiem, ara sentirem també d'aquí una estona Gabri dir que va ser per ell la millor primera meitat del que portem de campionat, però sobretot això, l'equip va entrar endollat, però malgrat entrar molt més concentrat que en altres enfrontaments que hem tingut recentment, doncs lamentant això, no? Les facilitats una vegada més que se li van donar al rival per posar-se al davant.
Potser ha sigut el partit que hem sortit millor de tots i hem encaixat un gol, però hem tornat a poder tenir aquesta mentalitat de remuntar-ho, perquè a vegades surt als partits, hem sortit molts partits malament, has encaixat, doncs t'ho mereixes, no?, d'alguna manera. Però avui no ha sigut el cas, però com deies, pues, comparteixo que ha sigut la millor primera part de la temporada.
I això, destacant, anem a incidir una miqueta més en aquest punt de vista, doncs que dintre del que portem de temporada, tot just ara ja, Adri, 9 jornades disputades, ens apropem aquí a aquest primer terç, bé, aquest primer quart de campionat, i sobretot parlant del que s'ha vist fins ara, en el que portem de campionat, i tenint present que el Sabadell ha anat en contra del marcador en moltes ocasions d'aquests 9 partits, per Gabri Garcia, la primera millor meitat, els millors primers 45 minuts del que portem de campionat.
Crec que la primera part de l'altre dia també va estar bastant bé, però comparteixo que la d'avui ha sigut millor. Ha sigut millor el que havíem preparat durant la setmana, que podríem tenir les avantatges, les superioritats, les hem trobat. Els gols crec que venen precisament d'això, com deies, del joc col·lectiu, del joc associatiu, i al final trobar aquest espai que havíem pensat que podríem trobar, sobretot aquesta banda d'aquí, de la seva banda dreta, amb Insue, que no acaba de ser un lateral pur, i que creiem que aquí podríem tenir moltes possibilitats. D'aquí han vingut quasi bé les dues jugades.
I, de fet, Gustavo Sibiró va fer endarrerir en algunes jugades, en algun tram de partit, a Pol Roger per donar un cop de mà també a Emilio Insue, que va patir de valent en aquesta banda del Sabadell durant aquesta primera meitat tan bona que deia ara Gabri Garcia. Deixem que corregeixi una cosa, Sergi. Comentàvem abans els catalans que avui coneixien els rivals a la Copa del Rei. M'havia descuidat el Mollerussa, que ve de primera catalana, que per segon any consecutiu està dins del bombo, tot i no haver pujat cap dels dos anys. Un equip que en el seu dia va arribar fins i tot a jugar un any a segona divisió i que no ha estat de sort. Tampoc, mira que li podia tocar un Atlético de Madrid, un Real Sociedad o equips a un Sevilla. Doncs si l'any passat va ser el Getafe, enguany el Rayo Vallecano, de tots els primera divisió que li podien tocar, visitarà Mollerussa el Rayo. L'Espanyol també acaba de conèixer el seu rival, és el Rincón de Màlaga, o sigui que aquesta primera eliminatòria que deixa també sempre enfrontaments entre equips de moltes categories de diferència l'un de l'altre, i que enguany el Sabadell, ho hem comentat moltes vegades, però vaja, per ara ja rematar el parèntesi aquí, de seguida tornem a Intercity. El Sabadell no pot jugar aquesta Copa del Rei, 1, perquè no s'hi va classificar l'any passat per culpa d'aquella última jornada, la derrota contra l'Algeciras, i 2, perquè la Federació Catalana, a diferència d'altres autonòmiques, no permet als equips de primera federació optar-hi a través de la Copa Ref, igual que el Real Unión de Irún sí que ho ha pogut fer, per exemple, amb la Federació Basca. Per tant, amb aquest greuge, el Sabadell no pot aspirar a la Copa, la resta, sorteig infumable com tots, 50 minuts i ara comencen a sortir els primers rivals, hem vist ja un vídeo llarguíssim, etc. Però enguany no tindrem aquest moment que tanta gràcia us va fer l'any passat d'enviar l'Adrià Sanlúcar de Barrameda un dimarts a fer un partit de Copa, que a més va acabar com va acabar, Sergi.
Estava escalfant ja Sergi Parc per saber on li tocava de tota la península, però no tindrà sort tampoc per viatjar. Ho haurem de deixar per quan el futbol sala tingui a bé portar-nos per altres llindes del país.
Va, tornem una miqueta al tema de la roda de premsa, ja no tant el partit, sinó el discurs de Gabri Garcia després de guanyar Intercity, perquè la veritat és que ja en la prèvia, que vam escoltar-lo en directe aquí el divendres, no sé si dic crispat, però sí hi havia alguna cosa que no l'acabava de convèncer, el de Sallent. I en el postpartit va tenir moments també que, com comentàvem l'altre dia per via interna, és un tècnic que té un discurs que potser, per les maneres, no sembla tan contundent, però les deixa anar després, Gabri, eh?
Sí, especialment calentet, amb alguna pregunta o amb alguna reflexió que se li va llançar en el postpartit, i en aquesta ocasió comencem per una que sembla que sí que el va fer saltar. Molt suau, tot s'ha de dir, amb bones maneres, però com a mínim en llegint entre línies, que es diria en aquests casos, la veritat és que se'l va veure per algun moment calentet. Pateix en excés el Sabadell per tancar els partits, o pateix més del que hauria de patir per acabar de rematar la feina? De manera concreta, s'havia patit més del necessari contra Intercity per sumar els 3 punts? Són dues respostes. Anem a la primera, per ordre. La primera reflexió de Gabri al voltant de la pregunta.
Jo no tinc aquest sentiment de patiment tan gran com teniu o heu vist. No l'he sentit així, jo no l'he notat. Jo no sé l'any passat si guanyàveu sobrats cada partit i al final dels partits podíeu estar tranquils o tal. No, te dic la veritat, no vaig veure molts partits. Potser sí, si és així, pues perfecte.
Amb tot el sarcasme i la ironia del món, evidentment.
Sí, i espera't que atén a la segona, perquè aquesta era la primera, la inicial. Sobretot a l'hora de posar en valor doncs, la diferència que té aquest any el Sabadell amb alguns dels rivals. Diferència econòmica i també esportiva. I va centrar-se molt concretament en Intercity, insistim. Doncs si t'ha agradat la primera, escolta la segona.
Estem parlant de que estem jugant contra un equip que, bueno, no sé el pressupost que té, és igual, no ho vull saber, però un dels equips que ha d'estar a la part alta. Si contra aquests equips guanyem fàcil, haguéssim guanyat fàcil, la gent ve al camp, no pateix, 3-0, anem cap a casa, llavors nosaltres guanyarem la Lliga. Si aquests partits no patim, llavors ja, no sé, la nostra aspiració serà guanyar la Lliga. Això és una mica... Ja ho entens, el que et vull dir.
Sí, ho entenem, però la manera és prou clara, també, eh? O sigui, bastant entenible. O sigui, al final, Sergi, durant molt de temps, des que va posar-se fil a l'agulla amb el tema de l'actual projecte, etc., hem escoltat aquella reflexió de dir hem de saber qui som, hem de saber d'on partim, hem de saber amb què comptem, comparat sobretot amb altres rivals de la Lliga. I a mi la sensació que em va deixar Gabri és que estava una mica fart de si perdem perquè perdem, si empatem perquè encaixem, si guanyem perquè hem de remuntar, o és que no rematem els partits i patim al final. Vaja, que pràcticament mai estem contents, no?, amb el resultat final. I jo crec que, sensació personal, de com ho vaig viure, no sé si estàs d'acord, que és allò de entres a una sala de premsa després de guanyar a un dels clars candidats a guanyar la Lliga. Segona victòria consecutiva i després dius, home, tinguem una mica de calma, no?, que portem dues de seguides.
Sí, i que el Sabadell, el que dèiem ara fa una estona, està en una zona còmoda de la classificació. És veritat que només han passat 9 jornades, però ets 9è, com comentàvem ara mateix, a un punt del play-off, que teòricament no hauria de ser el teu objectiu, com a mínim així s'ha deixat clar des d'un primer moment, i amb 3 punts de marge respecte a la zona de perill, aquesta zona de descens, que és la que realment, a priori, tu hauries d'evitar, i quan abans millor, evidentment.
I, de fet, aquesta pregunta se li llença amb l'equip 6è classificat. O sigui, faltaven els partits d'ahir per jugar-se, però això és després de guanyar Intercity, encara no s'havien jugat alguns partits, i, per tant, el Sabadell no era 9è, com ha acabat la jornada, sinó fins i tot era 6è, a un lloc de la zona de promoció.
Sí, i una reflexió que també va arribar al vestidor en aquest cas, obrint aquesta porta, aquesta finestra al comentari, doncs el que diem, Eudald Vergés, un dels protagonistes que va passar per sala de premsa, deixar molt clar que la situació tranquil·litza, que la classificació ara mateix doncs és això, un mar de calma, però posats a reflexionar, millor obrir aquesta escletxa i evitar-se els problemes de mirar massa de prop un possible descens a segona federació, segona B.
És molt d'hora al final per mirar la classificació, però bueno, jo personalment soc dels que la miro cada 2 dies i no canvia, però la vaig mirant. Sí que és important ja començar bé, perquè serveixen els mateixos punts al principi que al final, i és bo sempre veure's més amunt que avall, però fins ara és una mica significatiu, queda molt.
Deixa'm que ho digui, perquè també ha estat bastant crític a l'hora d'analitzar els partits, sobretot el Sabadell en joc, un Eudald Vergés que ha fet un salt endavant considerable, O sigui, l'escoltarem, per exemple, dijous i tindrem temps per valorar el seu protagonisme. Hi ha una competència molt sana i molt maca aquí entre Juanmi Carrión i Eudald Vergés, perquè no crec que hi hagi moltes diferències entre el perfil de l'un i de l'altre. S'han anat alternant la posició i la veritat, Sergi, és que els dos últims partits d'Eudald Vergés ha fet un pas endavant.
Sí, el vam veure reivindicar-se i de quina manera contra el Barça Atlètic. Algú podria pensar que era flor d'un dia o d'una molt bona tarda, però el que és cert és que va estar més exigit aquest passat cap de setmana davant Intercity. El vam tornar a veure a un bon nivell, tant quan l'equip es va prodigar més de mig camp endavant, potser en els primers 45 minuts, com sobretot quan va haver de fer allò de bloc baix en el segon temps, no sé si de manera voluntària o arrossegat pel propi impuls d'Intercity, i va saber patir com la resta, defensar com la resta aquest fruit que al final va donar els 3 punts a l'equip, no?
Segueixo amb la meva dèria personal, Quintanar del Rei, Girona. Per tant,
tan contents a Quintanar del Rei també,
sí,
ha tocat un dels grans.
Sí, et tot toca en primera i t'acaba tocant el Girona, segurament no seria el desitjat allà. I abans de passar altres temes, ja que parlem de noms individuals, no sé si el tenies previst o no en el guió, però com que et vaig llegir a través de Twitter, David Estals, el xino, per tu el millor o no d'aquesta última setmana?
Sí, home, ja li vaig dir a Pau Vituri abans, just en el tancament de la Transmi, per si algú ja no va arribar fins al final amb els 20 minuts de Gabri, mal fet. favorit, perquè sempre el millor arriba després, a l'última part, quan Pau Vitoria es deixa anar allà. Per mi, David Estals, el que va completar els millors 90 minuts de tot l'equip. És cert que Pau Víctor va estar a un nivell molt bo, i trobaríem d'altres, i potser en aquest frec a frec que deies al principi que hi ha entre l'audiència de Pau Víctor o David Estals, però jo si havia de triar em quedo amb el de Poble Nou, que també és dels que no han trucat a la porta, que es diu, no, l'ha tirat avall.
Són 19 les jornades d'una volta a Primera Federació, per tant, no hem creuat encara el primer quart de Lliga a l'Equador de la primera volta, però vaja, ho farem al descans del partit d'aquesta setmana, el Camilo Cano contra la Nucía, per tant, podríem parlar més o menys del primer quart de competició, que serveix per veure més o menys com estan acabant d'aterrar els diferents equips aquesta nova categoria tan redibuixada des de la distribució diferent que va quedar aquest estiu, amb un grup 2 que, la veritat, torna a ser molt igualat, molt terreny mitjà, sense les diferències a dalt i també a baix de l'altre grup, veient gent com el Talavera per la part baixa o el Racing de Ferrol per la part alta. Aquí molta igualtat i la millor mostra són equips que han pogut anar passant de la part baixa a la part alta, comencem pel Sabadell, que fa dues setmanes estava dins del descens i que després d'aquestes dues victòries és novè, com dèiem, i pot respirar una mica més tranquil. Veiem equips que els està costant un munt d'arrencar, el Balears, el Nàstic, etc. Equips que han tastat fins i tot una jornada a ser líders, circumstancial i anecdòticament, com la Morevieta, i que ara estan a la part baixa de la classificació, o d'altres que han estat a baix i que fins i tot han acabat tastant la zona playoff, com el Cornellà, encara que ahir es va deixar un punt en un partit com el sorteig de la Copa del Rei, infumable, a l'RCD Stadium contra la Nucía, proper rival del Sabadell. Una Primera Federació, vaja, Sergi, jo crec que com l'esperàvem, més o menys, no? O t'ha sorprès?
No, la veritat és que ho estaves comentant, no? Al final, equips com el Cornellà, tot i l'empat d'ahir, doncs cada moment està sent una de les sorpreses en aquesta part alta, i en canvi, doncs, altres candidats que teòricament havien d'estar molt més en part de privilegi, per dir-ho així, i que els hi està costant sortint, com comentaves, posaves tu dos exemples, que de fet van guanyar aquesta jornada, tant l'Atlètic Balears com el Nàstic, però que estan remuntant des de molt a baix. Hi ha algun cas d'aquests que ja sembla començar a posar-se on li tocaria. Però bé, en tot cas, se li va preguntar a Gabri també per aquesta circumstància, per fer un primer balanç, ara que s'està a punt de complir el que vindria a ser un primer quart de la temporada, i això, tan boja com igualada a la Lliga, com a mínim, no de la Primera Federació, no, del grup 2 de la Primera Federació.
Una muntanya russa, vamos, de setmana en setmana, però està tot tan igualat que el Cornellà va venir aquí, estava en descens i va quart. O sigui, també ha passat per aquest procés. L'Intercity, les primeres jornades, anava primer, segon. Ara, pues, porta de tres jornades, dos perdent. Vull dir, jo crec que aquest procés, sobretot a principi de temporada, fins que ja no arriba una mica, no, que els equips es comencen ja a estar més consolidats, més construïts, porten més setmanes jugant, pues al principi una mica jo crec que passarà i li ha passat, i ara no sé, i no miren més, ara m'han vingut aquests dos al cap així ràpid.
De fet, Intercity arribava aquí a la Nova Creu Alta tancant la zona playoff i ara mateix està per darrere del Sabadell després d'aquesta derrota 2-1 en un partit que també ha deixat peatges, eh? O sigui, aquí no tot són alegries, al final d'entrada un canvi molt, molt matiner. Sergi García aquesta vegada no va sortir tampoc d'inici, però sí que ho va fer en el tram inicial per culpa de la lesió d'Alberto Fernández. I va estar prou bé. De fet, fins i tot el mateix Gabri García destacava que del sabadellenc li demana que no només aporti al davant, que sempre ho fa, sinó que també ho faci al darrere, i que aquesta vegada sí que ho va fer, va dir literalment Gabri, de Sergi García. Per tant, satisfet també amb el paper del jugador cedit per part de l'Albacete. Però et subratllo dos noms, Adán Gurdiel i Alberto, no pel gol d'Adán, sinó perquè va acabar lesionat també. I aquí sí que, sobretot en el lateral dret, tenim un forat de cara a aquesta setmana. Segurament no serà més, però pensant en aquesta setmana sí que arribem coixos en aquest sentit, i mai millor dit.
Sí, Alberto era un pèl més optimista, tot i que deia que havia notat una punxada forta. En el cas d'Adán Gurdiel, el pitjor de tot plegat és que ja ho dèiem fa setmanes, en recordeu, els més fidels segur que tiren de memòria i tornen a caure-hi. Adán Gurdiel arrossega molèsties des de pràcticament l'estiu, i això se li ha accentuat doncs, amb aquesta lesió que bé, el va afectar directament ja en el partit contra Intercity. Descartats gairebé al 100%, a l'espera de conèixer la base o el resultat de les proves mèdiques per jugar diumenge, com diem, a l'Olímpica Camilo Cano de la Nucía, i preocupat sobretot, com dius, en aquesta posició del lateral dret, perquè Cau Gurdiel, Marc Vargas pot estar a disposició ja de Gabri, però encara no ha fet net del tot. Esperem que aquesta setmana el Manresà pugui fer doncs, una recuperació completa. I dissabte, Guillem Molina, que es va veure obligat a actuar precisament com a carriler dret, com a lateral dret, i no com en la posició de central que ens té acostumats al de Valls, no? Davant de la Lucía, de l'exarlequinat César Ferrando, si ningú no diu el contrari al llarg d'aquesta setmana, la veritat és que tot apunta, i sembla que Gabri tampoc no amaga les cartes, que Guillem Molina pugui repetir precisament sent l'escollit per ocupar aquest carril dret.
El de Vargas ha obligat, avui a Dan sense lesionat, també. Trobant el bloc, bueno, al final crec que quan les coses van bé pues sempre intentes canviar menys, però tot i això crec que continuem tenint un bloc ampli de jugadors, perquè ha entrat Armando i ha estat molt bé, ha entrat Gualda, ho ha fet molt bé, ha entrat Guillem Molina a lateral, ha fet un partit i possiblement haurà de jugar el pròxim partit de lateral.
Potser és perquè jo el tenia molt encasellat en la figura de central, ho vaig dir també just abans de la roda de premsa de Gabri, però a mi em va sorprendre en positiu Guillem Molina, perquè tu esperes d'un central reconvertit a lateral que et doni contenció, que defensi bé el cos a cos, que guanyi duels, però és que es va prodigar en atac i
sí,
tot.
Sí, es va animar a pujar un parell de vegades i una d'elles molt clara. El van obrir tant el passadís que fins i tot es va acabar d'atrevir a posar-la entre tres pals, tot i que no li va acabar de sortir bé al Tarragoní aquesta acció, però insistim, és tan transparent en aquest sentit, Gabri, a l'hora de no amagar cartes, que un altre hagués dit, bé, la setmana és molt llarga, ja veurem què passa, ara és molt d'hora per dir deixeu-me gaudir de la victòria, i ja ho deixa caure, en plan, i molt probablement a la Nucía, a l'Olímpic Camilo Cano, doncs Guillem Molina, que hagi d'ocupar aquest lateral dret, si és que al final no decideix a fer una altra cosa, Gabri, d'aquí a llavors. Insistim, encara queden partits, encara queden dies.
Sí, sobretot perquè avui és dia de descans al Sabadell, per tant, ara et llançaré directament als lleons, no sé si amb més informació o no de la que ja has comentat fins ara, però en el cas de Marc Vargas ja diem que aquesta setmana serà clau per saber ja no si arriba o no, que segurament sí que pugui viatjar a Terres Alacantines, sinó per veure si juga o no juga d'inici, que és potser el dubte. Alberto i Adán Gurdiel, què et diu el nas? Esperant, suposo, proves, no?
Sí, el que dèiem abans, esperant les proves mèdiques que puguin tenir i sobretot el resultat d'aquestes proves mèdiques i donant pràcticament per cert, gairebé descartats, com dèiem, al 100% que tant el Murcià com el del Bierzo no puguin estar a disposició de Gabri de cara a aquest partit. Suma-li l'interrogant o dubte, digue-li com vulguis, de Joanet, que continua, el vam veure fent cursa contínua abans del partit contra Intercity ell sol damunt la gespa, per tant, ara mateix una infermeria que ha anat prou buida al llarg de la temporada i que ara mateix tindria dos de segurs, Alberto Gurdiel, un interrogant gran que podria ser el de Joanet, i jo pràcticament donaria per fet que si no hi ha cap recaiguda Adri, Marc Vargas segur, com dius, estigui en aquest autocar que viatjarà cap a Terres Alacantines, ja veurem si per jugar d'inici o per començar com a mínim dins de la convocatòria a la banqueta.
Sobretot després d'una roda de premsa, i no vull tampoc posar aigua al vi, en la qual es va destacar el tema precisament de la preparació física i com els arlequinats estaven no patint massa lesions musculars, malauradament just aquella setmana que es parla del tema, acabem patint, en el cas de Dan Gurdiel, com dèiem, arrossegant ja de principis de Lliga, en el cas d'Alberto Fernández. A més, va ser una acció molt estranya. És una acció en la qual intenta controlar la pilota molt amunt, girant tot el cos, i al final aquí és on acaba lesionant-se.
Diu, comentaven que havia estat a la cursa inicial. És a dir, que encara la lesió s'hauria produït abans i que va acabar de notar la punxada, precisament, com dius, en aquesta acció a l'hora d'aixecar massa la cama, però que ja havia notat molèsties en el primer sprint que havia realitzat. Bé, aquests problemes ja saps que, com diria algú, no venen sols i malauradament ni has de sumar dos de cop amb dues peces importants, també, com són tant Alberto com Adán.
Contents a Quintanar, a Manacor també, déu-n'hi-do, eh? Manacor, Andorra. Si et pot tocar, algun equip de segona divisió, et toca l'Andorra, home, segurament no seria el desitjat a la localitat balear. El 12-13 de novembre, aquesta primera ronda de Copa del Rei, Olot Levante, aquí millor. O sigui, aquí els, sí, amics, els amics garrotxins, posats a que sigui un segona divisió, home, és un equip que estava a primera l'any passat.
Tal com li estan anant les coses aquest any, no sé si estan gaire per copes, perquè més val que se centrin en evitar algun ensurt dels grossos.
No ho diràs pel 0-3 d'ahir del Terrassa.
I per la classificació en general, no només per la derrota, sinó per la classificació en general, però sí, també per aquest duel directe que tenien a la zona baixa davant els agarencs, que a més van guanyar de manera contundent.
Per ahir, els, ja els amics de Ràdio Olot, el també amic Mànix Mandiola, ja li preguntaven si patia perquè es trenqués la corda per aquesta banda més fràgil sempre.
Anem a centrar-nos. La Nucía, proper rival del Sabadell. Un rival curiós, per cert, avui fent res, els primers quatre números, i no em vull avançar massa el que Sergi Parc faci a final de setmana amb les estadístiques, amb la prèvia i totes aquestes coses. No ha guanyat cap partit a casa, però al tanto, que tampoc no ha perdut cap partit a casa de moment. És a dir, els quatre enfrontaments que fins ara s'han jugat a l'Olímpic Camilo Cano, quatre empats. No deixa de ser curiós que empatis els quatre partits que ha jugat com a local l'equip de César Ferrando. Recordem que continua en zona d'ascens. Ahir ho dèiem, van empatar a zero, partit gloriós davant la Unió Esportiva Cornellà. Problemes ha tingut el que fa el resum dels vídeos per trobar què dir i què posar, sobretot en els segons 45 minuts. I pel que fa al Sabadell, demà tornada a la feina, entrenament primer de la setmana a Sant Oleguer, demà a l'anella esportiva de Sant Oleguer, aquest entrenament. Haurem d'estar molt atents, Adri, demà a la renovació, s'ha de fer oficial, de Jaume Pinyol, després de la de Marc Vargas, una altra continuïtat, en aquest cas d'un altre jove, el de Cardedeu, renovarà amb el Centre d'Esports Sabadell, i pensant, com diem, en aquesta cita de diumenge, jornada 10 ja, la Nucía Sabadell, Olímpic Camilo Cano, partit a les 12 del migdia, partit en horari matinal, i tot i que toqui matinar una miqueta, segur que donareu bona compte els que us quedeu per aquí, ens hi posarem a 12:45. Ja ho deixo a les vostres mans.
Ja t'explico jo com està a finals de setmana el panorama. Per cert, que el tema del 0-0 que comentaves del Cornellà, estem cuinant a foc lent un informe per aquesta setmana sobre el tema dels 0-0, la quantitat de gols o no. Tu tens la sensació que es marquen més o menys gols a la primera federació respecte a segona B, la de tota la vida?
La sensació és que... La sensació, i no m'ho he mirat, la sensació és que hi ha més gols ara, però no sé si és perquè vinc una mica influenciat,
contaminat,
pel que ha passat de les últimes setmanes, amb les golejades que hem anat veient, sobretot la del Sabadell de la setmana passada, però tinc aquesta impressió. Ara és quan els números em tiren per terra i em diuen que no, però bé.
Tens raó.
Mentre hi hagi molts Cornellas la Nucía, segurament tornarem a la segona B antiga.
Mira, Cornellà la Nucía, Calahorra, Numancia, Múrcia, Barça Atlètic, Osasuna Promeses, dels equips que més 0-0 han tingut aquesta temporada.
Barça Atlètic, eh?
Sí, tant. Pues, clar, 0-0, el que no implica que després d'altres partits n'han rebut més.
Anava a dir, més li valdria a Rafa Márquez ara mateix que fossin 0-0 els resultats, però bé.
L'espoiler, sí, anava ben encaminat. El Sergi es marca més gols a primera federació aquesta setmana, en parlarem. Gràcies, Sergi.
Apa, fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts clavats i seran 3:45. No deixem el futbol, no deixem el Centre d'Esports. Anem al futbol formatiu, això sí, amb el Mercantil mantenint-se invicta a la Lliga Nacional Juvenil després del derbi que teníem ahir a Raona Marinals, al Municipal Joan Murtró, i que va acabar amb victòria amb golejada blaugrana per 3-0 davant del segon juvenil del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
No enganyarem a l'audiència. Tu estaves veient el juvenil A, el Sergi Garcés, que acaba de marxar, és qui va estar a Raona Marinals. Però el bloc de juvenils avui per un juvenil. Tot i que, això sí, felicitats en antena.
Gràcies, Adri.
Acabes de fer 40 i quants?
Sí, 40 i quants, sí. I a més, 9 i tampoc, però bé.
Va ser ahir, sí. Els 3 punts, va, coincidint amb l'aniversari del Sergi Parc, es van quedar el Joan Murtró a casa del Mercantil en un partit, Sergi, en el qual els blaugranes diríem que van saber controlar perfectament les dues àrees i els moments determinants del partit.
Sí, totalment. Tret d'alguna arribada en perill del Sabadell a l'inici de l'enfrontament, la veritat és que els graciencs es van sentir molt còmodes en tot moment i abans de la mitja hora de joc, de fet, ja vencien 2-0 amb els gols d'Expósito i Álvar. I a partir d'aquí, Adri, doncs una mica el que dius, control, solidesa, sense cometre errades, sobretot al darrere, i tots aquests ingredients combinats amb la gran efectivitat en atac, doncs es va acabar donant aquest resultat de 3-0. Marcel Abarder, el tècnic del Mercantil, l'escoltem, Adri, es felicita per aquesta contundència dels seus homes, tant al davant com al darrere.
Jo crec que és així. O sigui, les àrees han estat decisives. Hem estat molt bé en àrea pròpia, hem comès gairebé cap errada, hem estat molt contundents i després a l'àrea rival hem sigut també molt contundents, però amb molta eficàcia. Hem tingut 6-7 ocasions i n'hem fet 3. O sigui, és un percentatge elevat d'eficàcia enorme. Llavors, bueno, estem també molt contents per fer-nos forts en aquest aspecte, perquè crec que a la llarga se'ns donarà molts punts. No només en aquest partit, sinó a la llarga.
I ja quan el partit moria, Hugo Santana rubricava el triomf pels blaugrana. El Sabadell, per la seva part, ni tan sols va poder aprofitar, Adri, l'expulsió dels locals, l'expulsió dels mercantils al començament de la segona part. De fet, Pau Buendía va veure la vermella directa i en inferioritat els graciencs van fer un pas enrere, és veritat, en el joc, però no van patir davant els intents estèrils del Sabadell. Conrad García, el tècnic del juvenil B del centre d'esports, admet que ni molt menys van tenir el dia.
Ells han plantejat un partit que ràpid se'ls ha posat de la seva banda. Si aconsegueixes avançar-te el marcador, ja s'han sentit còmodes donant 2 o 3 passetes enrere, defensant bé l'àrea amb molta gent, i nosaltres crec que les que hem tingut, perquè tot i així a la segona part hem tingut algunes i no han acabat dins, han anat per poc o ha parat molt bé el seu porter, després ells amb molta gent dins de l'àrea és difícil, i crec que no hem estat del tot fins per atacar aquesta situació.
Per tant, autocrítica també a l'hora de fer el discurs en clau arlequinada. 5 jornades disputades ja en aquesta Lliga Nacional Juvenil i el mercantil es manté invicta amb 2 empats i amb la del derbi ja són 3 les victòries que confirmen el gran inici de Lliga dels de Marxala, que són segons a la classificació, només per darrere d'un equip que no podria pujar a la divisió d'honor juvenil, com és el Cornellà B.
Sí, el Cornellà B, que és el líder d'aquesta Lliga Nacional Juvenil, i recorda, Adri, que si ampliem una mica la perspectiva, el mercantil ve de descendir des de preferent amb una temporada pràcticament impecable, en la qual només va caure derrotat en una ocasió. Va ser el passat 11 de desembre del 2021 a Tàrrega, per 1-0, per tant, gairebé ha passat un any des de llavors. I des d'aquell moment, Adri, en Lliga són 21 victòries pel mercantil i 3 empats en 24 partits. Unes estadístiques brutals que coincideixen, a més, des que Xalabarder aterrés a la banqueta blaugrana. I, a més, sembla que aquest equip va més, com es va demostrar en aquest derbi contra el segon juvenil del Sabadell, i el tècnic es felicita per tot plegat.
Sobretot per com ha sigut, més enllà dels 3 punts, que cap i a la fi, òbviament, que són importants, és el derbi, és aquí a casa, davant un molt bon equip, com ja hem comentat a la prèvia, amb un menys gairebé 40 minuts, és a dir, bueno, sí que ens hem posat per davant molt ràpid, hem fet el segon, però amb un menys davant un equip tan dominador, amb les idees tan clares i a més, crec que hem estat capaços, no?, també d'adaptar-nos a aquest context, defensar molt, molt bé les situacions que el Sabadell penjava pilotes a l'àrea, i crec que el resultat és merescut.
Dèiem que el mercantil és segon i el juvenil B del Sabadell, de la seva banda, es queda a mitja taula amb 7 punts, veient frenar de la bona dinàmica de les últimes setmanes, però tampoc està gens malament, com ho estan fent els homes de Conrad García. L'entrenador, Adri, té clar quina és l'assignatura pendent de cara als pròxims partits.
Sabem que tot el que fem és per arribar en situacions clares a l'àrea i tot el que fem és per defensar les situacions de l'àrea, i avui no hem estat bé. No hem estat bé a les situacions de l'àrea, que és on al final defineixes si guanyes o per als partits. Ells, jo crec que és el millor que han fet, crec que han portat el partit al seu nivell físic i les que han tingut han anat cap a dins.
Pròxima jornada d'aquesta Lliga Nacional, la d'aquest cap de setmana, el juvenil B del Sabadell rebrà Olimpia al Gavà i el mercantil viurà un altre derbi, en aquest cas, al camp del Javac.
I un graó per sobre a la divisió d'honor, el juvenil A. Arlequinat sí que va poder celebrar la victòria davant del Nàstic de Tarragona per 2-0 a Olímpia. Per tant, com el primer equip, Parc, és la primera vegada que els de Marc Nomen enllacen 2 triomfs consecutius dins d'aquestes vides paral·leles que sembla que tenen juvenil A i primer equip del centre d'esports.
Sí, 0-2 fa una setmana al camp del Constància i ahir amb aquest triomf pel mateix marcador contra el Nàstic, que es va forjar més, Adri, especialment a la segona part, en qüestió d'un minut, també una mica allò de vides paral·leles amb el primer equip. Dèieu abans 220 segons, no?, entre el primer i el segon gol del Sabadell l'altre dia.
Doncs en el 226, cas, per ser exactes.
226 segons, per ser exactes, en aquesta victòria del primer equip. Doncs mira, el Sabadell juvenil, jo diria que menys, és que va ser qüestió d'un minut o fins i tot menys, del 56 al 57. Primer Gerard Rodríguez rematant una passada de la mort d'Eloi i després Adrià Petit culminant una contra. Van posar en safata aquesta victòria del juvenil A. Els canvis a la segona part, està clar que van funcionar amb l'entrada del mateix Petit i Denis, i després d'una primera part més ensupida l'equip va reaccionar i el tècnic Marc Nomen ho destacava després del partit.
Teníem la sensació de que no estàvem sent tot agressius i contundents com perquè el Nàstic es sentís incòmode, i Denis i Petit són una mica com el Diablo de Tasmània, són jugadors molt intensos, molt ràpids, de xoc, de sprints curts, de mossegar i la veritat és que han donat un plus a la pròpia actitud que ha volgut mostrar l'equip durant la segona part i fruit d'això doncs, ens hem posat per davant i hem guanyat.
Diables de Tasmània, Sergi Parc, m'ha agradat aquesta, eh?
Sí, així els va etiquetar Barnomen, els dos homes que van revolucionar aquest Sabadell juvenil en la victòria contra el Nàstic.
Doncs, juvenil de la redacció d'Esports, Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Un d'aquests diables de Tasmània que deia ara el Marc Nomen va parlar amb el mateix Sergi Parc ahir a Olímpia, després de guanyar el Nàstic de Tarragona, l'Adrià Petit, l'autor del segon gol arlequinat.
Vinga, Adrià Petit, felicitats per la victòria.
Moltes gràcies.
I felicitats pel gol, perquè és que has entrat des de la banqueta i ha sigut, juntament amb els canvis que ha introduït el Marc, en aquest cas amb el Denis també, no? Els que heu revolucionat una mica el partit, sobretot en aquest inici de la segona part. Imagino que, clar, un sempre vol jugar a titular, però quan és suplent i veu que entra a la segona part i dona aquest rendiment, també es mostra molt satisfet, seguríssim.
Sí, és el que tu dius. Primer de tot, molt content per poder jugar, per poder ajudar a l'equip amb el meu gol i tal. I després, és el que has dit, que si entres i tal i no tal, costa, però si entres des del banquillo i marques un gol, llavors ja canvia tot. I molt content, molt content.
La veritat és que la primera part ha sigut potser una mica més ensupida, arribades dels dos equips, la segona sí que jo que estava situat darrere les banquetes tenia el cap girat tota l'estona cap a la dreta, símptoma de que jo crec que heu merescut els tres punts avui passant per sobre del Nàstic en aquesta segona part, tot i que ells també han tingut alguna ocasió al final, però home, jo crec que tres punts molt merescuts, no?
Sí, tres punts molt merescuts perquè, bueno, no és que tinguem només les dues ocasions de gol, tenim moltes ocasions durant tot el partit, sobretot la segona part moltes perquè ja resisteix tant el gol que al final, però sí. Merescuda.
És potser l'assignatura pendent d'avui el dir, ostres, perquè amb 2-0 no estava del tot sentenciat el partit, que ells també han tingut alguna oportunitat per retallar distàncies, ficar-se de nou en l'enfrontament, el dir, ostres, haurien d'haver matat el partit abans, no?
Sí, podíem haver-lo matat, però bueno, mira, no han pogut ser, però 2-0, igual.
Segona victòria consecutiva, primer cop que passa això aquesta temporada, 0-2 l'altre dia allà a Inca, avui 2-0. No sé si comença a rutllar, si teniu aquesta sensació vosaltres, que no, que després de, sobretot aquella mala primera part contra el Zaragoza, que no sé si hi va haver un toc d'atenció també des del cos tècnic, però les coses, home, van cap amunt, sembla, no?
Sí, van cap amunt i ara la següent ja anem a Mallorca, a per la tercera ja consecutiva i ja no parar.
Per no rematar en petit i, a més, deixant la porteria a zero en els dos partits, que sé que tu ets atacant i potser no li dones tanta importància, però home, això, 0-2 l'altre dia, 2-0 avui, també amb aquesta sensació de que us aneu coneixent més com a grup, de cohesió, no? de ser més sòlids sobre el terreny de joc.
Sí, és veritat que no és el primer amb el que penso el ser atacant, però té molt mèrit també tenir dues vegades ja la porteria a zero i molt contents tots, no només jo, tot l'equip.
Petit, felicitats per la victòria pel gol, gràcies.
Moltes gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al Teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'1,50 € per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Nick
que sigui per completar el que venim dient durant tota aquesta hora d'Hotel Suís, perquè s'està fent llarguíssim aquest sorteig. Ha començat a quarts d'una i encara dura. Completem la llista de catalans amb el Lleida Esportiu rebent l'Alavés, amb el Manresa jugant al Congost contra el Pontevedra i el Nàstic de Tarragona. Arriba la primera ref del Sabadell, que haurà de visitar Logroño per jugar contra el Racing Rioja. Per tant, serà el tercer desplaçament dels tarragonins en una temporada a Logroño després de la UDL i la SEDL. Ara waterpolo, Pau Ituri, felicitats també a tu.
Gràcies, ja fa uns un parell de dies més que Sergi Parc.
No et puc dir que ets el juvenil de la redacció
per dos dies.
Però vaja, per molts anys. Les del Punt Natació Sabadell, que va tenir a tocar dissabte la seva cinquena Supercopa d'Espanya, l'endemà del teu aniversari, però es va quedar amb la mel als llavis. Una llàstima, Pau, perquè la veritat és que va fregar un altre cop el títol, un títol que hagués estat el segon en 3 anys per l'Astralpool, i al final qui va aixecar el títol, a més, a casa, a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, va ser gairebé el de sempre.
Sí, hi va anar l'Atlètic Barceloneta, hi va anar d'un pèl. Va estar molt, molt, molt a prop el títol. L'equip de Quim Colet podríem dir que ho va tenir més a prop que mai contra el Barceloneta, anant tota l'estona més per davant en el marcador. I un dels moments clau, Adri, d'aquesta final va ser el tercer quart, quan l'Astralpool va tenir pilota per fer el 4-7. Recordem que el Barceloneta jugava en condició de local com a campió de Lliga. Com diem, possessió per fer el 4-7, superioritat, a més, per l'equip de Quim Colet, i en el moment que transformava en Marcel Tecles aquest 4-7, doncs la banqueta havia demanat temps mort. El que passa en aquestes coses, que quan es reprèn el joc, perds la pilota i el Barceloneta fa acte seguit el 5-6. Com diem, va ser un moment important del partit, però vaja, que al final va estar tot molt, molt igualat, l'últim quart va ser molt igualat, i va acabar decidint un gol d'Àlex Bustos en superioritat a minut i mig pel final. Amb tot aquest còctel, Quim Colet titllant d'immerescuda la derrota, insistim, d'aquest dissabte.
Crec que no ens mereixem la derrota perquè hem fet, ja et dic, un partit molt, molt, molt bo. El que passa és que, bueno, petits detalls, un equip molt més sòlid que nosaltres, serà un favorit a la Champions, però ens ha de servir també d'experiència, que és el que hem d'anar acumulant, perquè aquesta temporada ens trobarem amb molts partits d'aquests. 14 de Champions segur que seran d'aquest nivell.
Ara parlarem de la Champions. Abans, Adrià, destacar l'actuació de Dolorrio, que va tenir un dia d'aquells com el de la final de l'Eurocup ara fa uns mesos contra el Telimar Palermo. Va aturar 2 penals de 3 llançats pel Barceloneta i es van dur un autèntic mastegot a l'ull en el 8-7 dels mariners, i fins i tot va tenir un xut a la desesperada en l'últim segon per enviar el partit als penals.
Doncs hauria estat una vegada més, si no li ve de nou entre la selecció i el club, l'heroi d'aquesta final. Malauradament, per un gol no ho va ser, però amb ell va poder xerrar una estona al Pau Ituri a la mateixa piscina Finetwork Aquàtics.
Doncs estem amb l'Edu Lorrio. Edu, el primer és el primer. Com tens l'ull? Com estàs?
Bueno, estoy bien. Creo que no va más allá de un simple corte, un poco profundo, pero bueno, tengo dolor y en unos días ya estará cosido y recuperado.
No sé si fa més mal el desenllaç del partit, perquè és que heu anat per davant tota l'estona contra el Barceloneta.
Totalmente. Al final, el dolor de la derrota no es ni comparable a esto, así que creo que la palabra es orgulloso del trabajo de hoy. Creo que el equipo ha sido espectacular, ha jugado espectacular del primer segundo hasta el último. Creo sinceramente que bueno, no puedes merecer la victoria porque dos errores en momentos de clave. Ellos lo han aprovechado y son justos vencedores. Lo que sí es tenemos que aprender de esto, de este partido, de esta derrota, y que esto nos sirva como aprendizaje para lo que viene por delante.
Això és ficció, evidentment, però fins a quin punt podria haver canviat el partit al moment en què vosaltres marqueu el 4-7, però just a la banqueta havien demanat temps mort, després marquen ells el 5-6...
Bueno, al final es un timeout, yo creo que bien pedido. Es verdad que siempre hay una situación rápida para poder jugar. En otras situaciones a lo mejor hubiese sido al revés. Creo que el tiempo muerto ha sido muy bien pedido y ha sido una jugada perfecta en ataque. Lástima que se le ha escapado, me parece que ha sido a Javi en el primer palo. Era una jugada muy, muy importante para el partido porque nos poníamos, es verdad, que creo que 3 arriba. Y bueno, no ha podido ser. Esos detalles en los que hablaba al principio de la entrevista, que debemos de mejorar, debemos de aprender y que nos sirva para el futuro.
L'Edu Lorrio, però, ha tingut un d'aquells dies que s'endú el premi de millor porter de la final, que atura 2 penals i... Suposo que en un partit com aquest, contra el Barceloneta, un ha d'estar al seu màxim.
Bueno, desde el primer portero hasta el último jugador de campo debe estar metido en el partido. Si no, es imposible competir contra este equipazo. Es hoy en donde hemos estado todos, tanto en ataque como en defensa, en los ayudas, en los brazos, en los lanzamientos, en el repliegue, en el ataque. Creo que ha sido un partidazo de Clonación Sabadell. No nos hemos llevado la victoria, pero no tenemos de aprender.
L'última, Edu, no sé si el partit d'avui és la millor garantia que l'equip pot competir aquesta temporada en condicions i dignament a Europa, a la Champions, sabent que és un grup molt difícil, que hi ha equips molt difícils, però que se li pot plantar cara a qualsevol, anem a dir-ho així.
Sí, está claro que hay ciertos equipos ya con un bagaje a nivel europeo muy importante, dígase Ferencváros, dígase Lluc, dígase Novi Beograd, con jugadores que es un club meramente nuevo, pero con unos jugadores excepcionales. Pero es verdad que nosotros en nuestro primer año debemos de intentar competir cada partido como hemos hecho hoy, de la manera que lo hemos hecho hoy. Esto nos debe de servir para interiorizar el hecho de que somos competitivos con cualquier equipo, porque Barceloneta creo que es un equipo de Final Four, ya no de Final Eight. Y bueno, yo estoy muy orgulloso y ojalá podamos demostrar este nivel en cada partido de Copa Europa.
Tu deies abans, Edu, orgull, honor, sí. I heu posat les coses molt difícils al Barceloneta. Gràcies.
Moltes gràcies.
Hotel Suís.
La conclusió clara, per tant, Pau, és que competitius ho seran a Europa si continuen aquest nivell.
Sí, recordem que han entrat directament a la fase de grups de la Champions, que ja ha confirmat ja el Lluc Dubrovnik, l'Spandau de Berlín, el Ferencváros, el Marsella, el Novi Beograd, i falten dos equips de la prèvia que sortiran de l'OSC Budapest Panionios i del Vasas Brescia. Escoltem a Quim Colet.
L'any passat hi havia un grup catalogat de la mort. Crec que aquest any el nostre grup és el grup de la mort, i per això et dic que tindrem 14 partits, 7 a casa i 7 a fora, d'aquest nivell o inclús superior en algun cas. Per tant, bueno, content perquè ells també es creguin que realment podem competir, que podem fer coses grans.
Dos apunts ràpids. Dijous, partit de Lliga a la piscina del Canoe. El femení va guanyar 6-22 a Rubí.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
D'aquesta manera, arribem al final del programa d'avui amb el Toni González a les vies de so. Ara ens posem tots al dia amb el Notícies Migdia i la Núria García. Mira, semblava un rodolí. Fins ara. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.